Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Entre 5 i 11 anys es podran vacunar contra la Covid-19 a partir de dimecres que ve. La campanya conviurà amb la de subministrament de terceres dosis amb majors de 60 anys. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els infants rebran la vacuna pediàtrica de Pfizer i ho hauran de fer amb cita prèvia. Toni Soriano, de la Unitat de Patologia Infecciosa de la Pediatria de la Vall d'Hebron, destaca l'eficàcia del vaccí.
Sí, són segures i eficaces les vacunes per a nens i nenes d'aquesta edat? Doncs el que sabem fins ara és que la vacuna ha demostrat ser segura, que té un perfil de seguretat bo, que és eficaç, amb una eficàcia del 90,7%, i que ha rebut l'aprovació de les agències del medicament, tant dels Estats Units, la FDA, com de l'Agència Europea del Medicament, la EMA.
Tot plegat arriba quan la justícia ha avalat la pròrroga del passaport Covid per accedir a l'interior de bars, restaurants, gimnasos i residències fins al 24 de desembre.
El cas Jovany ja ha prescrit per les persones no investigades per l'assassinat de l'Helena.
Així ho ha confirmat avui des de la justícia després que l'1 de desembre es complissin 20 anys dels fets. Just el dia de l'aniversari que es va incloure com a nou investigat a la causa un sospitós d'haver enviat els anònims a la víctima.
En esports, l'Astralpool Natació Sabadell encara la segona fase de l'Eurolliga Femenina de Waterpolo amb la baixa de Gurpreet Sohi.
La canadenca és positiu en coronavirus i no podrà sortir del seu país per participar en la competició. La resta de l'equip s'ha entrat aquest matí per preparar els duels contra el Fenerbahçe, el Donetsk-Baros i el Mataró.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació bastant tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària catalana. A les vies més properes a Sabadell trobem incidències a l'AP7, al seu pas per Sant Cugat, 2,5 km de retencions en sentit sud trobem aquesta hora. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, però sensació tèrmica per sota arran d'aquest vent que ens ha acompanyat tot el dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El front arriba puntual al terç oest de Catalunya, on ja precipita de manera feble. Ho farà amb més extensió i més intensitat al llarg d'aquesta tarda i vespre, especialment cap al Pirineu. Es podran acumular quantitats molt destacables de precipitació al llarg de tot l'episodi, per damunt dels 100 mil·límetres de precipitació, amb gruixos també molt destacables a cotes mitjanes i altes. A destacar, la cota de neu que anirà pujant avui fins a uns 1.900 metres al vessant nord i 1.600 a la resta, tot i que fins a primera hora de la nit, de manera local, a fondalades del vessant sud, podrà quedar situada al voltant dels 700 o 800 metres. El vent d'oest bufarà de manera moderada i els núvols aniran estenent-se en general d'oest cap a est. Demà a destacar la nevada al Pirineu i també la ventada, que pot ser molt forta a molts indrets del Principat, amb una temperatura que demà tendirà a pujar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La pandèmia no afluixa, tot i que no es noti als hospitals, i mentrestant arriben noves mesures. Ara la vacunació als infants entre 5 i 11 anys. Salut començarà a vacunar aquest grup de població, que a Catalunya són més de 571.400 persones. Serà només amb cita prèvia i ha de començar dimecres que ve, dia 15 de desembre. Aleix.
Així ho ha explicat Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública, en una roda de premsa aquest matí. Les famílies que ho vulguin podran demanar cita per vacunar els seus fills, rebran un SMS i després podran anar a un dels punts de vacunació, alguns reoberts els últims dies. Cabeza justifica així l'administració del vaccí als infants.
Se posen una quantitat petitíssima, que és 0,2 mil·lilitres, que equival a una tercera part de la dosificació dels adults. La pauta de vacunació requereix dos dosis, que en principi s'ha decidit que estiguin separades 8 setmanes.
La decisió de Salut arriba després de l'aprovació de la mesura per part de l'Agència Europea del Medicament Primer i la Comissió de la Salut Pública Estatal. En segon lloc, l'administració de les dues dosis tindrà un interval de 8 setmanes.
El passaport Covid s'estendrà fins dijous 23 de desembre.
La justícia ha avalat aquest matí la petició del govern d'allargar dues setmanes més la obligatorietat d'ensenyar el certificat de vacunació en bars, restaurants, discoteques, gimnasos i residències.
En l'àmbit local, Sabadell viu una situació similar a la d'ara fa un any, amb xifres disparades a la porta de l'hivern, amb una excepció, ni morts ni tants hospitalitzats. La vacunació ha rebaixat els casos greus, però els contagis segueixen a l'alça. A dia d'avui, l'índex de rebrot a Sabadell és de 609 punts, quan fa un any era de 178. Aquests 600 punts no s'assolien a la ciutat des de l'abril, ara fa 8 mesos.
Un altre dels indicadors, que és la taxa de la PCR positiva, que es detecten. Ara mateix, després de dues setmanes per sota el llindar del 5%, quan la pandèmia es considera sota control, ens trobem al 7,53%. Una altra dada és la velocitat de transmissió del virus, l'anomenada RT, que ara supera l'1 i es troba a 1,69, ja que vol dir que cada 10 infectats se'n contagien 17 més. Només fa una setmana aquesta taxa era de l'1,30.
Unes dades que també creixen si mirem altres indicadors.
Així és, Karen, els casos confirmats aquesta última setmana per Salut a Sabadell són 509 i la incidència a 7 dies per cada 100.000 habitants és de 234 punts, uns 100 més que fa 7 dies. Tot i així, com dèiem, les morts per Covid no s'han disparat i hem acabat la setmana passada amb dues víctimes i des de principis de mes només se n'han registrat 4.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Un Nadal més bonic, més net i més segur. Amb aquest lema ha presentat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, el dispositiu especial de neteja viària i seguretat que s'ha activat durant la campanya de Nadal. I és que la concentració de persones als eixos comercials provoca un augment dels furts i les celebracions fan que hi hagi també més deixalles als carrers.
Pel que fa a la seguretat, Mossos i Policia Municipal treballaran de forma coordinada per tenir més presència en eixos comercials del centre, Can Uriac, Eix Macià, Eixample, Espronceda i Sol i Pedrís. A més, es facilitarà la tramitació de denúncies des dels mateixos establiments. En paral·lel, la policia local augmentarà els controls de trànsit, ho explica l'intendent Joan Antoni Quesada.
Estem començant a fer tot el que són els controls d'alcoholèmia, que és una campanya paral·lela a la campanya de seguretat al comerç. Això significa que al migdia, després entre les 3 i les 5 de la tarda, hi trobareu a la ciutat controls d'alcoholèmia molt relacionats directament a lo que són els dinars d'empresa, bàsicament per poder d'alguna manera tenir una circulació, una seguretat en el trànsit que sigui el més intensa possible.
D'altra banda, el dispositiu especial de neteja i recollida d'escombraries costarà 107.000 euros i potenciarà l'escombrat a la via pública, a la calçada, en voreres, places, parcs i jardins. L'alcaldessa Ferrés n'ha donat més detalls.
També es faran actuacions com reforç en les zones on es concentrin activitats de Nadal, reforç de neteja, estic parlant on es concentrin activitats de Nadal, l'escombrat mecànic a calçades i voreres d'eixos comercials també es veurà reforçat, l'escombrat manual i mecànic a les places i zones verdes, i aquestes actuacions també es mantindran els dies festius, el 25, l'1 i el 6 de gener, és a dir, treballarem amb neteja també els dies festius, perquè òbviament volem donar un bon servei.
Les actuacions es mantindran alguns dies festius, com el 25 de desembre i l'1 i el 6 de gener. En paral·lel al servei ordinari, s'activaran reforços per recollir deixalles els dies punta de generació de residus.
La campanya de Nadal està anant millor del que preveia el govern municipal. Així ho ha apuntat avui el tinent d'alcaldessa i portaveu del PSC Pol Gibert en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Apuntat és evident, doncs, recuperar l'esperit aquest nadalenc de Sabadell i posar-la a mapa en aquest sentit, no? De que recuperem també la il·lusió de tenir una ciutat doncs, ben maca per Nadal, no? Això s'ha complert, crec que ja ho podem afirmar, encara falten dies per Nadal, però ja es pot afirmar, no? Veiem la gent com assisteix a l'encesa de llums a 6 i pocs minuts cada dia, el calendari d'advent, que és un èxit brutal, jo crec que s'ha superat a tots l'èxit que ha tingut el calendari d'advent, a l'arbre de Nadal, el trineu que disfruta la gent, que hi ha cues cada tarda per fer-se fotos, no?
Gibert també destaca que el cost de la campanya nadalenca suposa tan sols un 0,015% del pressupost de l'Ajuntament, mentre que, diu, el retorn a la ciutat és molt més gran. El tinent d'alcaldessa també ha aprofitat l'entrevista a aquesta emissora per parlar del futur pla de mobilitat de Sabadell.
Un pla que ja s'està dissenyant i que estaria enllestit abans de la posada en marxa de l'aparcament soterrat del passeig a principis del 2023.
La mobilitat de Sabadell és molt més àmplia que només afecta el centre. El centre és molt important, evidentment, perquè és un punt neuràlgic on la gent hi va doncs, gent també de Sabadell, gent de fora, per sort, no?, que també havia de comprar i ha disfrutat de Sabadell per altres motius, i estem dissenyant aquest pla de mobilitat que és conjunt, però que evidentment també té com molta importància que ha de passar al centre, no?, i aquest pla encara està en fase de disseny i segurament estarà acabat abans que hi hagi aquesta obra implementada finalment i que afecti la mobilitat.
Un cop es disposi del pla de mobilitat, serà el moment de reobrir un altre debat que fa molt temps que està sobre la taula, el futur aparcament de la zona blava del Vapor Turull.
La Junta del Govern Local ha aprovat avui de manera inicial el projecte per reformar la cruïlla entre el carrer Quevedo i la Gran Via, amb un pressupost previst de gairebé 500.000 d'euros.
L'objectiu és reurbanitzar el carrer Quevedo entre els carrers de Vidal i el carrer de Covadonga, amb l'objectiu de crear una nova plaça pública i suprimir el pas soterrat, tot plegat en el marc d'anar millorant l'entorn de la Gran Via, com ha recordat el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés.
Una de les diverses inversions que ja vam presentar en la presentació del projecte, perdó, del pressupost del 2022 per la Gran Via, vinculat a tot el que en diem el rectangle del coneixement, per dinamitzar i potenciar tota la zona.
Per altra banda, el govern ha acceptat una subvenció de gairebé 2 milions d'euros per millorar la inserció laboral de més de 600 persones dels barris del sud i l'entorn del riu Ripoll. A part, també rebran 780.000 euros en un altre programa de formació i treball, en aquest cas per persones majors de 45 anys i joves tutelats i extutelats.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El crim d'Helena Jubanya prescrit pels qui no han estat mai investigats. Aquesta és la conclusió que ha fet pública avui el jutjat de Sabadell després d'haver afegit un últim investigat la setmana passada.
El dia 1 de desembre, poques hores de la prescripció del cas, el jutge havia encarregat diverses actuacions en referència a Xavi Jota, incorporant-lo com a investigat en el cas. Després de revisar la jurisprudència d'ofici, el criteri favorable del Ministeri Fiscal i el contrari de l'acusació particular, el jutge no computa l'aturada de l'estat d'alarma. Així compta aquest temps dins de les dues dècades de termini per investigar el cas de la bibliotecària Helena Jubany, assassinada al carrer Calvet Estrella a Sabadell ara fa, precisament, 20 anys. Pels investigats, en algun moment del procés, com la darrera incorporació al sumari, encara s'allargarà fins al 2025.
El magistrat Juan Díaz Villar dona 5 dies als afectats per apel·lar-hi en contra, però com ha arribat a aquesta conclusió el jutge?
Pren aquesta decisió aplicant el Codi Penal en el moment en què es va cometre el delicte el 2 de desembre de 2001, que estableix que els delictes prescriuen als 20 anys, quan la pena màxima sigui de presó o de 15 anys o més, i que afirma que la prescripció s'interromprà quan el procediment es dirigeixi contra el culpable. El jutge diu que el termini no té una essència de caràcter processal, sinó material, i no es pot identificar amb la prescripció de l'acció penal, sinó que el que prescriu és el delicte en si. Considera, doncs, que no hi va haver afectació per la suspensió dels terminis processals provocada per la pandèmia de la Covid.
La plataforma Més Drets i Més Justícia Social portarà el lema del mateix nom a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona, convocada aprofitant la tramitació dels pressupostos.
Ho destaca Dani García, membre de l'equip de treball de la UGT del Vallès Occidental, entre algunes mesures a implantar.
És ara per això que ens hem de mobilitzar per recuperar drets perduts. Recordem que tenim dues reformes laborals que volem la seva derogació i també volem la pujada del salari mínim interprofessional a 1.000 euros a partir del mes de gener, perquè està vist que si puja el salari mínim es crea ocupació, no com deien altres mantres, que quan es puja el salari mínim doncs es té ocupació, està vist que no.
La plataforma Més Drets i Més Justícia Social va néixer el passat 29 de novembre amb 16 entitats com a impulsores per defensar els serveis públics i els sindicats majoritaris en formen part. La convocatòria de diumenge començarà a la plaça Urquinaona de Barcelona a les 12 del migdia i baixarà fins a Via Laietana per arribar a la plaça de Sant Jaume.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El Bisbat del Vallès aposta per la continuïtat després del trasllat de Josep Àngel Saiz Meneses a Sevilla. El nou bisbe, Salvador Cristau, que ha exercit com a bisbe auxiliar de la diòcesi des del 2010, no és partidari de fer canvis bruscos. Ho ha assenyalat en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Encara que de moment no ha traçat un full de ruta, Salvador Cristau té clar que vol continuar amb la feina encetada per part del seu predecessor, l'arquebisbe de Sevilla, Josep Àngel Saiz Meneses.
Dins de, diguem, la continuïtat, perquè no es poden fer canvis bruscos, ni és la meva intenció ni la meva manera de ser tampoc. Per tant, dins d'un camí de continuïtat, doncs bé, anirà prenent les decisions que es vegin necessàries sobre la marxa.
Ara bé, una de les línies d'actuació més importants seguirà sent l'ajuda a les persones més desafavorides, en especial a través de Càritas. I és que, segons ha assegurat Cristau, encara hi ha moltes necessitats.
La dificultat no s'ha acabat, com tampoc ha acabat, malauradament, la pandèmia en el sentit més ampli, no? Perquè en continuem patint els efectes secundaris. Però un d'aquests efectes secundaris o primaris és certament la crisi econòmica, no? Que afecta moltes famílies. I l'Església intenta col·laborar, ajudar com pot.
Salvador Cristau forma part de la diòcesi del Vallès des de la seva creació l'any 2004. Des de llavors ha exercit diferents responsabilitats. Ha estat bisbe auxiliar des del 2010 i administrador de la diòcesi des del trasllat de Saiz Meneses.
Avui també és notícia.
A partir d'avui ja es pot demanar cita prèvia per portar la carta a l'ambaixador reial.
Aquest matí s'ha activat la web citaambaixadorreialsabadellcentre.com per reservar dia i franja horària. Com a molt, es poden reservar 6 entrades de cop. Recordem que l'ambaixador arribarà a Sabadell per Sant Esteve i serà a la Casa Duran fins al 4 de gener.
L'associació Ethos tornarà a la seva seu de la Serra d'en Camaró el pròxim dilluns, el 13 de desembre.
L'entitat que treballa pel tractament de les addiccions portava fora de l'edifici del carrer Frederic Mistral des de feia 2 anys. El risc d'enfondrament els va obligar a traslladar-se a un local cedit per l'Escola Pia al carrer Garcilaso, mentre feien les obres de reforma de l'edifici. Les obres han tingut un cost de gairebé 173.000 euros.
El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar un 2,7% al Vallès Occidental.
Així ho indiquen les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Les comarques on més va créixer van ser a l'Aran, un 13,3%, a l'Alta Ribagorça, un 8,2%, i a la Cerdanya, un 7,7%. En les altres 19 comarques es van produir de 100 encapçalades per la Selva, el Baix Empordà i el Tarragonès.
El Festival de Música Urbana reuneix aquest cap de setmana dos dels músics més populars de la música urbana. Seran els Flashy Ice Cream i Santa Salut, dos grups sabadellencs que estan citats demà divendres i dissabte a la plaça Picasso, al barri de Campoamor. Aquest és l'espai escollit per aquest certamen que organitzen l'Ajuntament i l'entitat Soul Dance Center.
En total seran dues nits de música acompanyades d'activitat abans dels concerts i dissabte al matí. Demà divendres, abans dels Flashy Ice Cream, hi haurà sessió de disc jockey amb l'actuació del grup de ball Soldiers. Dissabte també hi haurà matinal d'activitats entre 12:15 i 1:15 amb 4 tallers infantils de skate, parkour, hip-hop i graffiti, abans que al vespre les escoles de balls urbans de Sabadell participin com a taloneres de Santa Salut. David Castejón, membre organitzador de Soul Dance Center.
Em sembla una idea molt bona ajuntar-los a un mateix cap de setmana amb el nostre projecte, que també tot és de la ciutat, i bueno, pues crear vincles i fer una aposta potent amb creadors de la nostra ciutat. I que a més s'estan guanyant el seu lloc també a la indústria a base de treballar molt dur, igual que intentem fer nosaltres.
L'espai s'ha dissenyat per a 740 persones i les entrades són gratuïtes. Només cal retirar-les a la pàgina de Cultura. Segons els responsables, a hores d'ara hi ha unes 400 entrades ja s'ha demanat. Carles de la Rosa és el regidor de Cultura.
Estem molt contents perquè, com comentàvem, el quilòmetre 0 de Sabadell estarà treballant molt bé aquest cap de setmana. Dos formacions com són el Flash Scream i la Santa Salut troben per fi la manera de poder fer els seus concerts. Recordeu que estaven programats per Festa Major. Per tant, havíem promès que el reprogramaríem, vam buscar el context més adequat i creiem que era aquest moment.
Tot i que no es demanarà passaport Covid, sí que serà obligatòria la mascareta dins del recinte dels concerts. La intenció del regidor de Cultura és que es converteixi en una cita anual amb un format més gran i integrat dins de la marca de Sabadell On.
Tota la informació a Ràdio Sabadell. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern proposa la creació d'un nou tram per reduir l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IRPF, a les rendes més baixes.
Es tractaria d'un primer tram de base liquidable general fins als 12.450 euros, al qual se li aplicarà un 10,5% d'impost. Fins ara, aquest primer tram tributava el 12%.
L'Oficina Antifrau de Catalunya ha rebut 405 denúncies fins al 30 de novembre.
Es tracta d'un 21% més que el total registrat durant l'any 2020. De fet, les dades actuals suposen un 138% més que la mitjana dels últims anys, que era de 170 denúncies anuals. El 79% de les denúncies van ser anònimes gràcies a la bústia electrònica que té l'OH, percentatge que també es va incrementant els últims anys.
Esports.
Comencem amb waterpolo perquè demà hi ha cita de les grans a Can Llong amb la disputa de la segona fase de grups de l'Eurolliga femenina. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
I l'Astralpool Natació Sabadell, més enllà de la duresa dels rivals, haurà de sobreposar-se a un contratemps important.
Sí, perquè Gurpreet Sohi serà baixa. La canadenca, fitxada només per jugar a la competició europea, és positiu en coronavirus i no pot sortir del seu país. Una absència que una de les capitanes, Mati Ortiz, espera que no es faci notar.
La Gurpi, la veritat que ens aportava molt en joc i també fora. S'havia adaptat molt bé i com havia estat uns anys abans, sap com juguem aquí i ja et dic, sumava molt. Bueno, aquest matí també ens hem fet PCRs, els resultats, si tot va bé, no hi haurà cap més problema i ens adaptarem a això, no? Potser tenim un canvi menys a la banqueta, implicarà també que nosaltres estiguem encara més, amb més to i amb més ganes de, si hem de jugar aquí, ja dic, si he de jugar 32 minuts, doncs serà lo que le toque.
Per la resta, l'equip de David Palma s'ha entrenat aquest matí preparant els duels contra el Ferencváros, Donostiavaros i Mataró, els rivals per aquest ordre demà, dissabte i diumenge. Magui Stephens, una de les internacionals del club, preveu un cap de setmana de molt nivell.
Tenemos muchas ganas para jugar y que por fin este torneo está aquí. Y mira, tenemos un grupo muy, muy duro, muy difíciles, entonces es más divertido, ¿sabes?
Recordem que els dos primers accediran als quarts de final de la competició. L'estrena demà a les 7 contra el Ferencváros en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell, igual que la resta de partits d'aquesta fase. Can Llong, per cert, també serà un cap de setmana important pel masculí. Els homes de Quim Colet, tercers en Lliga, juguen el derbi contra el Terrassa, quart, dissabte a les 6.
Avui també hem conegut, per cert, que Can Llong serà la seu de la Copa del Rei de waterpolo masculí, que tindrà lloc del 4 al 6 de febrer del 2022. La Copa de la Reina se celebrarà una setmana més tard a Terrassa. Pel que fa al centre d'esports, continua el compàs d'espera pel brot de Covid detectat fa uns dies. Per protocol, l'equip encara no es pot entrenar.
I no serà fins dilluns quan es torni a la feina un cop passats els 10 dies de rigor. Recordem que el partit previst per dissabte va davant del Betis Deportivo, igual que el de fa uns dies contra el Costa Brava, està ajornat i encara no té horari reubicat. Els empordanesos, per ser rivals directes en aquesta part baixa de la primera ref, van recuperar un altre duel que tenien pendent, el de Castalia contra el Castellón, que va acabar amb triomf 1-0 pels orelluts.
Més futbol. A Divisió d'Honor Juvenil, el juvenil del Centre d'Esports visita l'Europa diumenge a un quart de cinc en un duel de dos conjunts de dinàmiques contraposades.
Sí, els arlequinats són setens, però encadenen sis jornades sense guanyar. Els escapulats, sisens per la cua, però han sumat 9 punts dels últims 12. L'entrenador Marc Nomen explica quin tipus de partit preveu.
Ens tractarà d'igualar, que ens apretarà molt a l'home a l'home, un partit molt, molt més diferent, on hi haurà més pilota llançada, més segona jugada, més disputa, i sobre això doncs, haurem de treure una bona versió nostra per aconseguir posar-nos a l'Europa i guanyar els 3 punts.
En futbol amateur, a primera catalana, el Sabadell Nord s'enfronta a Can Uriac al Sant Cugat diumenge a 12:15, buscant la segona victòria seguida.
Després d'imposar-se abans de l'aturada al Júpiter, els arlequinats han agafat aire, però ara es veuen les cares amb un equip millor situat a la taula. Marc Lubins és jugador dels sabadellencs.
Però sí que és veritat que a casa estem traient bons resultats i estem competint molt bé. Per tant, si poguéssim guanyar contra Sant Cugat i després em sembla que anem a Camp de Sant Buia i puntuar, llavors potser ja arribaríem contra els últims dos partits en una altra posició i amb una altra cara.
I a segona catalana, el líder Sabadell B descansa, però sí que juga en Tibidabo i Can Rull dins del grup 4 de la categoria.
Amb ambdós situats a mitja taula, els de la zona oest visiten el Castellà i els de Torre Romeu rebran a casa el Gironella. Els tècnics José García Numosqui i Toni Sallés analitzen els seus respectius partits.
Però sí que és veritat que a casa estem traient bons resultats i estem competint molt bé. Per tant, si poguéssim guanyar contra Sant Cugat i després em sembla que anem a Camp de Sant Buia i puntuar, llavors potser ja arribaríem contra els últims dos partits en una altra posició i amb una altra cara.
Nosotros en casa, el que nos conoce ya sabe lo que hay. Y bueno, hay que, como te vengo diciendo, ¿no? Competir, trabajar, y Gironella, pues nada, ponerse lo más difícil posible y intentar sacar los tres puntos que nos vendrían de lujo.
Només podíem escoltar en aquest cas el tècnic del Tibidabo, Toni Sallés, però en tot cas, dissabte a 4:45 de la tarda arrencarà el castellà Can Rull i diumenge a les 12 el Tibidabo Gironella. Una estona abans, el grup cinquè, la sabadellenca penúltima, rep el municipal de la Creu a 12:45 el segon equip del Vilassar.
Deixem el futbol, que ara el Castellet s'ha estrenat fa breus minuts a la primera prova de la Copa del Món de Snowboard en la modalitat de Halfpipe i sembla que la cosa no pugui començar millor. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La Ryder sabadellenca ha començat la temporada de forma excepcional, classificant-se per a la final de la primera prova de la Copa del Món que es disputa a Copper Mountain. I ho ha fet amb solvència, amb una puntuació de 94,33, que ha estat la millor de totes les participants, per davant de les xineses i aprofitant l'absència de les nord-americanes. Recordem que Castellet va quedar tercera en la general de l'edició de l'any passat i buscarà millorar aquest resultat. Aquesta, però, és una temporada especial, i és que el gran objectiu és aconseguir una medalla olímpica en els Jocs Olímpics d'hivern de Pequín del pròxim mes de febrer, on ja té la plaça assegurada. El següent pas en la preparació de cara al Castellet serà aquest dissabte a les 8 de la tarda, hora catalana, en aquesta final de la primera prova de la Copa del Món de Halfpipe.
Informacions en format més breu. A la segona B de futbol sala, Sergi, partit d'altura per al Club Natació Sabadell al Pavelló del Nord.
Dissabte a la 1, els nedadors es veuen les cares amb el líder, el Mataró. Aleix Basalduc, jugador de l'equip, demana mostrar-se competitius.
Les coses, pues, si surten de cara, tothom està enxufat, tothom està com una pinya, acabarà sortint tot de cara, sigui contra Mataró o sigui el següent partit. Per tant, nosaltres anem a per totes i que vingui qui vulgui, que nosaltres apretarem.
I a les 6, la Pia afronta desplaçament a Terres Valencianes per jugar contra un equip de la part baixa com és el Contestano Jefaki. Jordi Sardà és jugador escolapi.
Per guanyar els partits hem d'igualar la intensitat dels rivals i això és el que anirem a fer. Necessitem guanyar o encadenar dos o tres victòries seguides per tal de tranquil·litzar-nos i no mirar la part de baix de la classificació.
I dissabte a 7:15 està previst el duel Manresa Amics del Pau Escorial Incercat, conjunt sotmès a una forta crisi de club per ser QE i per la marxa d'un bon grapat de jugadors.
I a tercera nacional, el també QE fractal grup Sarraona rep el Pavelló del Nord al Jesús Maria, una estona abans a 6:15, amb la intenció de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides.
Per la seva part, el futbol sala Sabadell femení afronta una sortida complicada a segona nacional visitant el segon classificat de la categoria.
És a dir, Alcaldes i el tècnic arlequinat Xavi Muñoz reconeix que al davant tindran un dels millors equips del grup.
Els 3 millors equips de la categoria competeixen molt bé, a més la seva pista, el Bogarai, el camp del Bogarai és molt complicat de jugar, però sí que m'espero un partit d'aquests que, si tu vols treure alguna cosa positiu, ho has de donar tot. I, a més, no equivocar-te, o equivocar-te el menor possible. No hi ha marge d'error.
El partit a Caldes arrencarà dissabte a les 4.
A la primera nacional d'handbol, l'OAR Gràcia està en disposició de colar-se en llocs de fases d'ascens aquest mateix dissabte.
A les 8 arrenca el duel a la pista del Poblenou, i en cas de sumar un millor resultat que el segon, el Granollers B, els de Cesc Borrell ho aconseguirien. Això sí, el capità Bernat Correro avisa que no serà un repte fàcil.
És un partit molt difícil contra un rival bastant dur i més a casa seva. Llavors, bueno, per sort arribem en una bona dinàmica. Haurem d'anar allà a trencar-nos la cara i a treure els dos punts, perquè si volem seguir a la part alta i enganxats allà, són importants.
L'endemà diumenge a 12:45 serà el torn pel Cué Creu Alta Sabadell amb vol a Can Balzac enfrontant-se al Bordils.
I a la divisió d'honor plata femenina, l'OAR Gràcia es desplaça a Benidorm dissabte a les 8 del vespre.
En voleibol, el femení del club s'enfronta a domicili diumenge a les 4 al Sant Cugat buscant el segon triomf del curs a Superlliga 2.
Amb les nedadores penúltimes, les santcugatenques són un rival directe potencial en la lluita per la salvació. Alberto Avellaneda és el tècnic de l'equip.
Para nosotros rivales directos son todos. Ahora mismo, cualquier punto puede ser vital, así que todos son rivales directos, pero bueno, ya jugamos contra ellos en pretemporada, en un partido de ellos lo pudimos ganar, así que bueno, pues hay que volver a intentarlo y saber que va a ser complicado, pero que podemos sacar puntos y que vamos a ir con todo.
I el masculí, que també és penúltim, es desplaça a les Canàries per veure's les cares amb el tercer, el Sant Roque, dissabte a les 8.
I en tenis taula, el primer equip masculí del club torna a l'acció després de l'aturada pel pont amb el derbi a casa dels Amics de Terrassa.
Serà l'últim compromís de la primera volta entre dos equips que només han guanyat un partit fins al moment i que tanquen el subgrup 2A de la Divisió d'Honor. Dissabte a les 5 començarà aquest partit a Terres Agarenques.
Mig minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 9 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.